Bon dia, són les dues. Aragonès defensa les sessions per aconseguir pactar els pressupostos.
En aquests moments de complexitat és quan és més determinant exercir el lideratge. Nosaltres no som els que abandonem en moments complexes. Nosaltres no estem presents a les institucions per passar el temps, per gestionar el que podrien gestionar altres. Hem vingut a transformar.
El president ho ha dit aquest matí davant la militància d'Esquerra al Congrés que el partit fa a Lleida. Aragonès remarca que el gest que han fet acceptant a contracor el projecte del quart cinturó forma part de la responsabilitat de governar i pressiona el PSC perquè afluixi la corda i pacti els comptes de la Generalitat.
RAC 1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
Doncs per part del socialista Salvador Illa ja ha respost, diu que l'acord està més a prop, però que encara queden temes pendents que també són importants. Tot plegat a les acaballes d'una setmana marcada per les vagues a la sanitat i l'educació. Avui tots dos col·lectius s'han tornat a manifestar a Barcelona i insisteixen que sense més inversió pública no hi haurà acord. Això en el dia en què ha mort als 83 anys a Barcelona Xavier Robert de Ventós, filòsof i escriptor, considerat una figura clau en la vida pública catalana. Robert de Ventós, que en l'àmbit polític va lluitar contra el franquisme i va ser diputat del PSC, evolucionar el seu pensament fins a convertir-se en defensor de l'independentisme no nacionalista. Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
Els esports dissabte, amb doble ració, Girona-Barça, a la sintonia de RAC1.
Sí, primer a un quart de cinc al partit de la primera divisió masculina de futbol, a Montilivi. El Girona, per cert, sense els centrals titulars, però podrien debutar els nous fitxatges del mercat d'hivern, Sigankov i Callens, i pel que fa al Barça, amb les baixes de Lewandowski i de Ferran Torres. A 8:45, el segon Girona-Barça, en aquest cas, de la Lliga ACB de bàsquet. El dia que Arina Sabalenka s'ha proclamat campiona de l'Open d'Austràlia de tenis.
I l'últim titular pel temps, perquè la tarda es presenta molt diferent segons la zona. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, exacte. Tindrem una mica de tot. A les comarques de Barcelona, aquest cel que no acaba de definir-se, força núvols, i tindrem alguns ruixats, per tant, per aigua mà, Barcelona, Maresme, Vallesos, Selva, Osona. I atenció amb la cota de neu, perquè tenim molt aire fred en alçada. Aquest fred intens que encara ens acompanya fa que la cota de neu pugui baixar fins als 500 metres, o sigui que es podria veure nevar en llocs poc habituals. Però una nevada testimonial, anecdòtica, no ha de portar problemes si és que s'acaba presentant. En canvi, a la resta, com més a ponent i al sud, més sol. A la cara nord del Pirineu encara alguna nevada residual, vent i fred intens encara un parell de dies més.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Esquerra Republicana treu pit d'haver donat una lliçó de responsabilitat cedint davant del PSC pel que fa a la construcció del quart cinturó. Els republicans demanen ara als socialistes que responguin al gest amb la mateixa moneda, aprovant d'una vegada per totes els pressupostos. El partit ho ha reivindicat al Congrés Nacional, que fa des d'aquest matí a Lleida. Anem cap allà. Corresponsal de RAC1, Julen Andrés, bon dia.
La trobada ha servit, entre altres coses, per justificar davant les bases el gir de 180 graus que han fet els republicans amb la B40 per forçar el PSC a aprovar els comptes. El partit tradicionalment s'havia oposat a la mesura. La portaveu Marta Vilalta qualifica la decisió de valentia política.
Una política que no es mesure amb likes o en retuits, sinó en saber que fas el millor pel país, i això també vol dir prendre decisions complicades. Cap venal sempre, i aquesta setmana també, perquè les decisions complexes són per als valents. Aquesta setmana hem tornat a donar una lliçó de responsabilitat, de sentit de país.
Els republicans, però, també han aprofitat per reivindicar el seu full de ruta independentista. Però Aragonès assegura que els catalans acabaran votant el seu futur. Diu que el referèndum és l'única via per posar fi al conflicte amb l'Estat.
Farem possible que una ciutadania plenament empoderada decideixi pacíficament, democràticament i lliurement sobre la independència de Catalunya. Aquesta negació del dret de la ciutadania de Catalunya a decidir el nostre futur és el que fa que aquest conflicte continuï. I, per tant, per resoldre el conflicte, cal votar.
Precisament l'única esmena que queda per votar avui i que esperen aprovar amb una àmplia majoria és la que fa referència a les condicions amb les que s'hauria de fer la votació. Un 50% de participació i un 55% de vots a favor de negociar la independència.
El PSC agraeix el gest d'Esquerra, però diu que encara queda feina per fer. Salvador Illa insisteix que hi ha molts serrells que són importants sense resoldre, que es tractaran a la nova reunió entre tots dos partits que hi ha prevista per aquest dilluns.
La nostra voluntat ha estat sempre una voluntat d'acord, no? Jo insisteixo, no vull enganyar ningú, es va donar un pas, s'ha donat un pas endavant important, fins si vostè vol, molt significatiu, que jo agraeixo i reconeixo, però queden alguns serrells, i que no són menors. Per tant, de seguir treballant, ho farem a partir de dilluns i ho farem totes les hores que faci falta i amb el millor de les voluntats, no anticipem pas coses.
En Comú Podem lamenta el carreró sense sortida en el que han entrat els comptes. La cap de files dels comuns, Jéssica Albiach, retreu als dos partits que estiguin eternitzant les negociacions i els demana responsabilitat.
Emplaçar Esquerra Republicana a que reaccione i al PSC a que deixe de fer-nos perdre el temps. El PSC ha de ser clar, ha de ser nítid i ha de dir, si vol, d'una vegada, pressupostos sí o pressupostos no, però que es deixe d'excuses.
L'altra pota de les negociacions, Junts per Catalunya, lamenta que Esquerra estigui disposada a tot per satisfer els interessos del PSC. Laura Borràs denuncia que els republicans no els cuidaven tant quan eren socis de govern.
Perquè quan es tracta d'arribar a un acord amb el PSC perquè li aprovi el pressupost, Esquerra, ja ho hem vist, està disposada a dir sí a tot. En canvi, quan es tractava de complir l'acord de govern que tenia signat amb nosaltres, la resposta d'Esquerra va ser dir no a tot.
Assegura que Junts no renunciarà mai als seus principis, Junts per Catalunya, però que centra ara tots els esforços en les eleccions municipals. El partit veu viable tornar Xavier Trias a l'alcaldia de Barcelona després de les últimes enquestes a la ciutat, Sant Giró.
L'última, la que publica avui el Nacional, que li dona entre 11 i 12 regidors, el 23% dels vots. Trias demana prudència, però celebra la tendència.
Hem de ser forts, hem de ser forts. I crec que estem en un bon moment per ser forts. I les enquestes ens van bé. I el que hem de fer és estar convençuts i estar feliços i estar contents. I avui és un dia per estar contents. Tu, escolta, això és una exhibició.
L'enquesta situa Jaume Collboni segon, Ada Colau tercera i Ernest Maragall quart, amb un empat tècnic entre els 8 i els 10 regidors. El socialista Jaume Collboni també celebra estar entre els més ben situats.
Que el PSC va a més i que el PSC pot guanyar les eleccions i pot tenir un nou alcalde. I en aquest sentit la meva voluntat, la meva determinació i la meva il·lusió i la meva esperança és ser el nou alcalde de Barcelona.
Pel que fa a la resta de partits, el PP mantindria els dos regidors actuals. La CUP i Vox podrien entrar amb fins a dos escons. Ciutadans, en canvi, desapareixeria de l'Ajuntament.
Doncs, pel que fa a una de les polèmiques d'aquest final de setmana, el gag de l'humorista Manel Vidal a TV3, el programa Zona Franca, encara porta cua. Avui n'ha parlat per primera vegada Salvador Illa, celebra que TV3 l'hagi apartat del programa perquè creu que es van creuar línies vermelles.
Respecto a la decisió que han pres els responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i, en fi, jo, saben vostès que m'agrada sempre les actituds respectuoses. Hi ha coses que hi ha límits que no convé traspassar. Afectin a qui afecti.
El gag humorístic, Vidal criticava el posicionament del PSC pel que fa als pressupostos i el situava a l'extrema dreta amb un gràfic en què hi havia dibuixada una esvàstica nazi. I els serveis públics han posat avui el colofó a una setmana de vagues de metges i professors. Centenars de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar unes condicions laborals millors. Ho han fet en una convocatòria conjunta del Sindicat d'Educació USTEC i la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, Judit Vilà.
La portaveu del Sindicat d'Educació USTEC, Yolanda Segura, diu que haver unit esforços amb el sector sanitari els ha donat més força i, per la seva banda, la representant de la Mesa de Sanitat, Anna Alcalà, ha lamentat la falta de previsió dels últims anys al sector sanitari.
Sumar-nos amb salut, amb aquest clar missatge de defensa dels serveis públics, dona una força a les reivindicacions que quan va sol, doncs sí, parles d'educació, però és que en aquest cas és ampliar-ho, no?, una mica.
Sabem que d'aquí poc es començarà a jubilar una gran quantitat de gent i ningú ha previst què passarà, qui cobrirà aquesta gent. Tot això s'ha de preveure i no s'està fent res.
Metges i professors reclamen al govern de Pere Aragonès que es destinin més diners als serveis públics i no a la proposta que han acordat republicans i socialistes pel quart cinturó. Diuen que continuaran lluitant perquè els diners es destinin al benestar de les persones i no per infraestructures, diuen que ningú demana.
Tot plegat mentre les negociacions entre el Departament de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya continuen per mirar d'acostar posicions i arribar a un acord que permeti desconvocar les noves vagues que hi ha previstes per la setmana que ve, dimecres, dijous i divendres. Vagues parcials, això sí. Una de les línies vermelles d'aquesta negociació és que es millorin les condicions laborals i principalment els salaris. També diuen que falten professionals i lamenten que molts marxen a l'estranger, on poden arribar a cobrar el triple del que reben a Catalunya.
A Alemanya, un metge cobra 165.000 euros l'any, que és 3 vegades més del que es cobra de mitjana a Espanya, on el sou es queda per sota dels 50.000 euros anuals. A més, la fuga de professionals també es fa cap a altres comunitats autònomes. La meitat dels alumnes que es formen aquí són d'altres punts de l'estat espanyol, però els sous que se'ls ofereixen els fan tornar a casa. Ho ha explicat a RAC1 la vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, Elvira Bisbal.
Això sí que ens costa retenir talent, que abans doncs, a Catalunya es volien quedar, perquè doncs, des del punt de vista de l'especialitat doncs, era molt competitiu, però doncs, ara sí que ens trobem que alguns retornen a les seves comunitats autònomes.
De fet, Catalunya és un dels llocs on pitjor es paga els professionals del sector sanitari. Segons les dades del Departament de Salut i que us va avançar en el seu moment RAC1, un metge de capçalera cobra 3.000 euros al mes, mentre al País Basc, Murcia, un professional d'atenció primària interí està per sobre dels 4.000 euros al mes.
RAC1 migdia.
I avui ha mort a Barcelona als 83 anys Xavier Robert de Ventós, filòsof, escriptor i polític. Ha estat una figura clau de la vida pública catalana des dels anys 60 i deixa enrere una obra filosòfica lligada a la quotidianitat de la vida.
Amic íntim de Pasqual Maragall, amb qui va coincidir el Front Obrer de Catalunya a la clandestinitat franquista durant una dècada entre els 80 i els 90. Va ser diputat del PSC, primer al Congrés i després al Parlament Europeu. En una entrevista amb Albert Om, el convidat de TV3, recordava com va ser un dels primers federalistes que va apostar per la independència i l'estat propi com a millor eina de govern per Catalunya.
Estem en una relació d'ansietat, i sobretot que Espanya no té capacitat digestiva, nosaltres no la té, entre altres coses, per això, perquè ens metemos con su lengua, ens metemos con la unión, que és lo que hi ha. Hem viscut de la unión, els dies és agafar-los el pa de la boca i començar a dir altra forma de unión. No, no. I serà bo, i té que ser bo per tothom, i espero que els meus fills no tinguin que patir aquest desastre que hem patit nosaltres.
Va publicar una trentena de llibres, sobretot de filosofia i assaig polític. Va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona, l'Anagrama d'Assaig i el Josep Pla de Narrativa, i va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi i va presidir també el jurat del Premi Internacional Catalunya. En l'àmbit docent va ser professor de filosofia de diverses universitats catalanes, però també dels Estats Units com Berkeley i Harvard, i a més va fundar el Col·legi de Filosofia i va crear la Càtedra Barcelona-Nova York de Llengua i Cultura Catalanes.
Des de la política, el president Pere Aragonès ha tingut paraules de record per Robert de Ventós. A Twitter ha destacat que va ser una figura clau per Catalunya, sempre implicat, ha dit, en fer avançar el país. Des del PSC s'han pronunciat doncs, Miquel Iceta i també Salvador Illa, qui ha destacat la trajectòria. Ara passen, falten res, 2 minuts per un quart de 3. El govern espanyol reformarà finalment la llei del només sí és sí per aturar la sagnia de revisions a la baixa de les condemnes d'agressions sexuals. Ho ha avançat avui La Vanguardia després de gairebé 4 mesos des que va entrar en vigor la llei i del tsunami de crítiques, en especial a la ministra Irene Montero. Finalment, Unides Podem ha acceptat cedir i retrocedir en retocar el text d'una de les lleis estrella de la legislatura. En aquest temps, gairebé 300 agressors han beneficiats per l'aplicació que han fet els jutges de la norma, i arribats a aquest punt, segons La Vanguardia, el PSOE ha pressionat el seu soci de govern perquè entengués que era pitjor haver d'afrontar un any electoral sota aquest allau de crítiques. De moment no hi ha proposta en ferm, ni tan sols se sap cap on pot tirar aquesta reforma de la llei. Segons La Vanguardia, els ministeris d'Igualtat i la vicepresidència amb Yolanda Díaz ja hi estan treballant coordinadament. Fons de Podem, però, asseguren que a dia d'avui encara no hi ha l'acord sobre quina ha de ser la solució vàlida.
RAC 1 migdia.
I avui, aquesta matinada, macrobatuda dels Mossos d'Esquadra a la discoteca Guaca de Sant Quirze del Vallès.
No és dispositiu policial, mantinguin la calma. Facin cas de les ordres dels agents.
Aquest era el moment, cap a 3:15 de la matinada, en què s'ha aturat la música, s'han obert els llums de la discoteca i prop d'un centenar de gens han entrat a l'establiment. Han identificat més de 900 persones. També els treballadors del local i n'han denunciat a 10 pertinença de drogues. No hi ha hagut cap detingut. Els Mossos asseguren que el dispositiu no està relacionat amb la investigació del vídeo on es veia una menor fent una fel·lació a un jove. L'objectiu era comprovar també els permisos, llicències i contractes de l'espai, que fa setmanes que és motiu de polèmica. De fet, des de fa més temps encara, l'establiment és un focus de problemes amb aldarulls a les portes del recinte, baralles a l'interior i diversos incidents racistes i agressions sexuals. Bàrbara Padilla.
A part del vídeo sexual, la discoteca, l'única que encara queda de l'antiga zona hermètica de Sabadell, també ha estat notícia recentment per altres incidents. Per exemple, el passat novembre, un altre dispositiu policial a l'exterior del local va acabar amb llançament de pedres, dos agents ferits lleus i dos joves detinguts. Pocs dies abans, una menor va denunciar una agressió d'un membre de seguretat durant la celebració de la Castanyada. El dispositiu policial d'aquesta matinada ha comptat amb agents antiavalots, de seguretat ciutadana i policia administrativa. També hi ha participat el comissari en cap del cos, Eduard Sallent. Els agents han demanat el DNI a tots els presents a la discoteca, ja fossin clients o treballadors.
RAC 1 migdia.
L'àmbit internacional, pendents, molt pendents, de l'escalada de tensió entre Israel i Palestina després dels dos atemptats que hi ha hagut en menys de 24 hores. El primer va ser ahir al vespre, quan un home va disparar en una sinagoga de Jerusalem durant la celebració del sàbat i va deixar 7 morts i una desena de ferits. Aquest ha estat l'atac més greu del país des de fa més d'una dècada. El segon atemptat ha estat aquest matí, amb un nou tiroteig, també a la Ciutat Santa, que ha deixat 2 ferits.
Les autoritats israelianes han decretat la màxima alerta policial i s'ha detingut una quarantena de persones, algunes d'elles familiars del primer atacant. Pel que fa al segon atac, els dos ferits serien un pare i un fill que haurien rebut els trets. L'atacant seria un noi palestí de 13 anys que hauria estat abatut pels agents. La comunitat internacional ja ha demanat que s'intenti revertir aquesta espiral de violència. La Unió Europea ha fet una crida a israelians i palestins a desescalar la tensió i evitar reaccionar a les provocacions dels dos bàndols. També han fet la crida a alguns països àrabs que adverteixen de les conseqüències que podrien tenir aquests dos atacs i han demanat a l'exèrcit israelià moderació.
I a Al Jazeera es continua la consternació per l'atac en què va morir el capellà Diego València, de 65 anys. Ahir es va fer el funeral a La Palma, mentrestant, a l'església Nostra Senyora de La Palma. Mentrestant, el detingut pel crim, Jacint Canja, de 25 anys, ha declarat tant ell com els tres ferits que va encarar. El diari El Mundo recull avui la primera declaració de l'atacant davant la policia, on assegura que l'autèntica fe és a la declaració. El detingut no es va mostrar col·laborador amb les preguntes de la policia. Ara ja es troba a Madrid, on dilluns passarà a mans del jutge de l'Audiència Nacional. I als Estats Units també continua el xoc després que ahir es fes públic el vídeo de la pallissa mortal de 5 policies negres a un jove, també negre, a Memphis, a Tennessee. La víctima és Tyre Nichols, de 29 anys, que va morir el passat 10 de gener, 3 dies després de l'agressió. A les imatges es veu la brutalitat amb la que van actuar els policies, amb puntades de peu al cap de la víctima mentre aquest està a terra o ruixant-li amb esprai als ulls. Les imatges també mostren que les ambulàncies van tardar 20 minuts a arribar mentre els 5 policies es miraven la víctima a terra ferida i comentaven la jugada. Aquesta nit hi ha hagut protestes arreu del país. A més de Memphis, hi ha hagut mobilitzacions a ciutats com Chicago i Nova York. Els manifestants han reclamat que s'acabi la violència policial. El president del país, Joe Biden, s'ha mostrat horroritzat per aquesta nova mort d'una persona negra en una detenció policial.
RAC 1 migdia.
I les escoles i els instituts a Catalunya encara no han adoptat un posicionament clar sobre com gestionar l'aparició del xat GPT, aquesta eina d'intel·ligència artificial que a través d'un xat té la capacitat de contestar les preguntes que se li formulen de manera redactada, simulant un escrit que podria fer una persona. Fons del Departament d'Educació han confirmat a RAC1 que deixen en mans dels centres la decisió de prohibir-lo o no, i que per ara les administracions no s'hi ficaran. De la mateixa manera, el Departament de Recerca i Universitats deixa a criteri de cada centre gestionar-ho com cregui oportú. Un xat GPT que també ha aterrat amb força el món empresarial. Les empreses no temen que pugui ser contraproduent per al sector. Al contrari, diuen que fa anys que moltes companyies treballen en softwares que inclouen la intel·ligència artificial i asseguren que les tecnologies d'aquest estil només els aporten beneficis. Víctor Cullell.
En declaracions a RAC1, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, veu amb bons ulls que la intel·ligència artificial s'inclogui cada vegada més a les empreses, i el director del màster en intel·ligència artificial de AI Business School, Pau Sabater, diu que encara no existeixen precedents de frau en el món empresarial.
Hi veiem moltes oportunitats, sobretot perquè la intel·ligència artificial genera i pot generar, i estem absolutament convençuts que generarà moltes eficiències.
Jo almenys no conec el sector actual cap frau ni problema que hi hagi hagut ni cap precedent, amb la qual jo crec que això és molt recent, s'haurà de veure.
Els experts també asseguren que, tot i ser una tecnologia molt avançada, encara comet errors.
I continua la temporada de premis. La setmana passada s'entregaven els Gaudí. Avui arriba el torn dels Feroz. Es tracta d'uns guardons que entrega l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya i que en només 10 anys s'han convertit en tota una referència. A la gala, que es farà aquesta nit a partir de les 10 a Saragossa, i tornarem a veure un nou duel entre els dos grans títols de la temporada, Asbestes i Alcarràs. Enviada especial de RAC1 a Saragossa, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Els Feroz celebren les primeres dues xifres amb una gala que promet acollir el bo i millor del talent audiovisual espanyol i que en la categoria de cinema promet tot un duel de titans. Asbestes, l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, arriba a la gala com a clara favorita amb un total de 10 nominacions, entre elles les de millor pel·lícula i director. Ara bé, tindrà un rival a batre, Alcarràs, de Carla Simón, que malgrat tenir només 3 nominacions, són de pes, pel·lícula, direcció i guió, i a més arriba amb l'aval de Berlín. Per primera vegada a la història, 4 dels 5 nominats a millor direcció són dones, doncs també opten a estatueta Pilar Palomero, Alauda Ruiz de Azúa i Carlota Pereda. Un dels noms més esperats aquesta nit és Pedro Almodóvar, que recollirà el Feroz d'Honor. Pel que fa a les sèries, la més nominada és La Ruta, amb 6 nominacions, seguida d'Apagón, Intimidad, No me gusta conducir i Rapa, que en tenen 4 cadascuna.
RAC 1 migdia.
El Cort Inglés et proposa un bon pla per aquest cap de setmana, perquè fins aquest diumenge a la web, app i a les botigues amb obertura t'estalvies el 21% d'IVA en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Televisors, aspiradores, frigorífics, mòbils...
Amb enviaments fins i tot en dues hores.
Fins diumenge estalvia't el 21% d'IVA amb els tecnopreus del Cort Inglés.
També a la nostra web i app.
Jo m'hi apunto.
Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.
RAC1 i Fira de Barcelona presenten El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'Integrated Systems Europe 2023, el congrés líder mundial de la indústria audiovisual. Divendres 3 de febrer, des de les 8 del matí, visitarem l'IESI en la seva última jornada. Al Saló es presenten les principals innovacions tecnològiques a nivell mundial.
Conferències, esdeveniments, experiències inspiradores.
Parlarem amb experts i farem tertúlia i visitarem els diferents estats. Divendres 3 de febrer, el món a RAC1 des de l'IESI 2023. RAC1, tots som un.
RAC 1.
Aquest dissabte, Girona-Barça a Montilivi.
Mai a la vida jo crec que Girona havia tingut tanta testosterona i tanta emoció i tant de tot amb aquest escenari emblemàtic.
Pou o agut, qui encantarà més?
Perquè aquí, al terra de Montilivi, hi ha gol!
Des de les 3, a Montilivi i a RAC 1.
El Girona-Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
Un quart i mig de tres, d'aquí menys de dues hores. Es juga el Girona-Barça a Montilivi, Albert.
L'estadi gironí s'omplirà per viure aquest partit de la 19a jornada de la primera divisió entre un Girona que aquesta temporada ha plantat cara als grans, per exemple va empatar el Santiago Bernabéu, i un Barça impecable aquest 2023 pel que fa als resultats, campió de la Supercopa, semis a la Copa i líder a la competició domèstica, a la Lliga. Anem cap a Montilivi. Hola, Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, Albert Ferran.
Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Laia Coll, bon dia.
Bon dia.
Amb el Miquel, la Marta, amb la Laia farem tota la prèvia d'aquest duel català de la jornada 19 de la primera divisió. Comencem, Miquel, per l'ambient, per Montilivi, que avui s'ha d'omplir, no?
Avui s'omplirà, fa temps que no queden entrades. De fet, el club ha hagut de combatre la revenda en aquest partit perquè és un partit pel qual s'havien exhaurit les entrades i després es van trobar a les xarxes que hi havia qui fent servir aquella manera legal de vendre entrades a la revenda, venc un bolígraf per 300 euros, doncs el que feia era estar revenent entrades pel partit, i el club ha actuat i actuarà en contundència contra aquests socis que han fet això que posaven a la venda les entrades, i els que vindran avui és perquè volen venir a veure el partit, i segurament hi haurà presència massiva de seguidors del Girona, però també es deixaran sentir els seguidors del Barça, i de fet n'hi haurà molts que compartiran colors en un dia com el d'avui, que no es vivia en aquest estadi des de fa 3 anys. Ja hi ha centenars d'aficionats que estan veient, estan a les portes de l'estadi, esperant l'arribada dels jugadors dels dos equips, i la zona de lleure que es prepara abans dels partits aquí a Montilivi, de moment està força apagada, és una hora aquesta per dinar. A més, fa fred, la temperatura és inferior als 10 graus, i avui hi ha hagut una temperatura de 3 sota 0 aquesta nit aquí a Montilivi, de manera que la gespa, entre la nit i el matí, s'ha gelat, estarà en perfectes condicions, però avui Montilivi s'ha llevat amb la gespa gelada. Continuen arribant espectadors, però encara falta una mica de xup-xup, que s'acosti l'hora del partit perquè hi hagi aquell moviment de previ al gran partit aquí a Montilivi.
Encara no s'han obert portes.
No, pel públic encara no s'han obert les portes, encara falta una estona, però per mitjans de comunicació i els més de 240 professionals entre tècnics i periodistes que seguirem el partit d'avui des de l'interior de l'estadi, sí que s'han obert, però a fora encara està tancat l'accés pels aficionats, que van arribant a poc per veure l'arribada dels dos equips. Encara queda una estona perquè tots dos arribin, però ja n'hi ha ben bé un centenar a la boca d'accés dels autocars a aquest estadi de Montilivi.
No hi són els equips, tampoc hi són Laia, els directius, que a aquesta hora estan dinant.
Sí, exacte. En marxa el dinar de directives des de la una del migdia al Castell de Sant Gregori, una trobada encapçalada pels dos presidents, Delfí Gel, el president del Girona, i Joan Laporta, el president del Barça. Per part del Girona també hi ha Ferran Soriano, Pere Guardiola i Marcelo Claure, els màxims accionistes del club, i del Barça la vicepresidenta Elena Fort, la direcció esportiva amb Mateu Alemany i Jordi Cruyff, entre d'altres. I, per exemple, al dinar també hi ha com a convidat Jaume Roure, soci fundador de Mediapro. De fet, el Girona ha volgut aprofitar aquest matí, aprofitant que hi havia tota la cúpula directiva del club, amb Ferran Soriano, Pere Guardiola i també Marcelo Claure, per fer una trobada al mateix Castell de Sant Gregori amb una cinquantena d'empreses de la província de Girona, alguns dels quals ja són patrocinadors de l'entitat i d'altres que són potencials patrocinadors. El que han volgut fer en aquesta trobada és explicar el projecte del Girona i conversar i intercanviar opinions amb tots ells, i totes aquestes persones, aquests representants d'empreses, també estan formant part de aquest dinar de directives entre Barça i Girona abans del gran duel d'aquesta tarda.
En marxa aquest dinar de directives, encara tenen temps per acabar de dinar. Pel que fa ja purament a la part esportiva, pendents dels 11, comencem, Miquel, amb l'equip local, el Girona, que avui té baixes importants o molt importants al centre de la defensa.
Sí, són els dos centrals titulars, tenint en compte que Mitchell juga amb dos centrals. Els dos titulars, Santi Bueno i David López, són baixa. En el cas de Bueno està sancionat, va veure dues drogues al camp del Villarreal, i David López té una lesió muscular que l'aparta de l'equip des de fa ja un parell de jornades. Per tant, avui caldrà fer una línia de centrals diferent a l'habitual, i qui tenen més números per ocupar-la són Bernardo i Juanpe, tot i que Callens des d'avui és jugador ja inscrit a la Lliga. Per tant, és un jugador a qui el Girona pot fer jugar. No ha debutat encara amb l'equip, amb prou feina s'hi ha entrenat, perquè és un fitxatge de fa molt pocs dies. A més, a la Lliga dels Estats Units jugava al New York City, ja es va tornar a la competició des d'abans del Mundial, vol dir que també és un jugador que no té un ritme competitiu tan elevat com la resta. Veurem què decideix fer Mitchell, perquè pel perfil de Callens és un jugador que té una cosa que ni Juanpe ni Bernardo tenen, que és velocitat, o sigui que veurem si el fa jugar des del principi, si és a la banqueta com Sigankov, l'últim, vaja, el penúltim fitxatge del mercat d'hivern, o si opta per Juanpe i Bernardo, tot i l'amenaça de la velocitat dels jugadors del Barça.
Un possible 11, esperant que sigui oficial.
Doncs un possible 11 que seria amb Gazzaniga a la porteria, amb Bernau al lateral dret, amb Miguel Gutiérrez al lateral esquerre, Juanpe i Bernardo com a centrals, per davant a la zona de mitjos Oriol Romeu, Aleix García i Ivan Martín, fent les funcions gairebé més de doble lateral que d'extrem, per la dreta Couto, per l'esquerra Riquelme, i a dalt Tati. És una aposta de possible 11 del Girona en el dia d'avui en aquest partit contra el Barça a Montilivi, 3 anys després.
El Girona, que diríem que passa per un tram de calendari complicat, amb 4 punts de marge sobre el descens, per tant, tot el que pugui esgarrapar, encara que sigui un punt, serà molt benvingut.
Home, seria... Vaja, si avui el Girona aconsegueix esgarrapar un punt en aquest partit, es podria afegir el qualificatiu d'històric a aquesta dada, tenint en compte que el Girona aquí a Montilivi contra el Barça a primera divisió i ha perdut en les dues visites anteriors de l'equip blaugrana. O sigui que, si l'equip aconseguís puntuar aquí, ho va fer al Camp Nou, on va aconseguir un empat a 2, però si ho fes aquí seria la primera vegada i, per tant, seria històric. I si guanyés encara ho seria més, perquè, és clar, voldria dir que el Girona ha aconseguit guanyar el Barça, cosa que no ha fet mai amb l'equip blaugrana ni aquí ni al Camp Nou. Per cert, tot i la diferència entre rivals, deixem escoltar Michel un moment, Albert. Era un tècnic ambiciós en la roda de premsa prèvia al partit. Ahir deia que per què no es podia pensar en la victòria en el dia d'avui, i si s'havia d'aconseguir la victòria havia de ser amb l'escalf de l'afició, que segur complirà l'estadi de Montilivi.
Lo primero es porque vamos a jugar 11.000 y pico más 11 más 5 cambios. Y es difícil ganar a tanta gente. Eso es lo que pienso.
11.000 o més. Estadi en capacitat per 13.000, però vaja, estarà ple de seguidors del Girona. Moltes samarretes gironines per descomptat, moltes bufandes gironines per lluir colors i també per protegir-se del fred aquí a Montilivi. Algun distintiu blaugrana per descomptat. Vaja, veurem com reacciona Montilivi quan surtin els jugadors a la gespa poc abans d'un quart de cinc.
Aquesta és l'última hora del Girona. El Barça, Marta, s'ha desplaçat a terres gironines aquest migdia sense sorpreses a la llista.
Exacte, convocatòria de 22 futbolistes. Les novetats són cares joves, el porter Estràlaga en el lloc d'Arnau Tenas i el davanter Ángel Alarcón, renovat fins al 2025. Recordem, estan sancionats Lewandowski i Ferran Torres, que compliran el seu últim partit de càstig i, per tant, quedaran nets després de la cita de Montilivi. I dels que seran avui a Girona, estan apercebuts Busquets, Dembélé i Araujo. Xavi ja va avisar que farà canvis a l'11 i podem pronosticar un Ter Stegen a la porteria, Sergi Roberto, Koundé, Marcos Alonso i Alba a la defensa, Busquets de mig centre, De Jong i Gavi d'interiors. Podria descansar Pedri en aquest sentit, i al davant Dembélé, Ansu Fati i Rafinha. I per cert, el Barça avui estrenarà la seva quarta equipació, samarreta groga amb les quatre barres horitzontals.
És un 11 complicat, perquè Xavi ja ha dit que hi haurà rotacions, que dimecres hi ha el Betis, però clar, té molt per triar Xavi, i veurem quin és l'11, a veure si abans de les 3 de la tarda ja és oficial el del Barça. El Barça, Marta, que busca guanyar per tornar a pressionar el Madrid, que juga demà al Bernabéu contra la Real Societat.
Sí, l'objectiu està clar. Xavi i el Barça volen mantenir el seu avantatge al capdavant de la Lliga i també esperen anar polint les dificultats que tenen per tancar els partits. El derbi serà complicat perquè per Xavi s'enfronten a un equip que té un ideari molt similar al seu. Per això lloa tant la feina de Michel.
Yo creo que es una persona, Michel, muy inteligente. Ya lo era cuando jugaba, ¿no? Era un futbolista de talento, de calidad, que entendía muy bien el juego y lo transmite como entrenador. Creo que está transmitiendo una filosofía de juego muy buena. Tiene un equipo que juega sin complejos, que va al ataque, que se incorporan 5 o 6, que tiene alternativas en salida de balón, en presión alta. Un equipo muy dinámico que especialmente me gusta, ¿no? Y me gusta Michel como entrenador personalmente.
Ahir Xavi deia que no serveix de gaire, però el Barça pot amarrar el títol honorífic de campió d'hivern, que en el camí cap al final de la Lliga, que és el gran objectiu de la temporada, dona certa moral i confiança per continuar creixent i solidificant aquest repte.
Arriba Miquel al Barça Montilivi.
Està arribant l'autocar del Barça a Montilivi des de l'hotel Malià. Està arribant ara a Montilivi i aquest so que sentiu, sí, tan insípid és el que hi ha. És a dir, no hi ha ni eufòria ni rebuig, no hi ha absolutament res més que un punt d'indiferència. I sobta perquè centenars de persones s'han reunit aquí a la porta d'entrada a Montilivi i arriba l'autocar i ni hi ha hagut aclamació, ni hi ha hagut cridòria, ni hostilitat, ni res de res. No hi ha hagut gairebé cap mostra de cap mena de sentiment de l'afició gironina amb el Barça. Això sí, potser no poden aplaudir gaire perquè, si és que ho volguessin fer, tothom té el telèfon a les mans i estan capturant l'arribada dels jugadors al terreny de joc. Vaja, al recinte de l'estadi ja són els jugadors del Barça amb dos autocars a l'interior de Montilivi.
Doncs ara només pendents de l'arribada dels jugadors del Girona. Avui, Marta, aquesta tarda, qui xiula?
Xiula el gallec Muñiz Ruiz i estarà assistit al bar per l'andalús Munuera Montero.
Muñiz Ruiz, Molló, què? Que tenim referències? T'agrada?
Sí, és dels nous de la categoria, encara no tinc molta opinió formada. De moment no li recordo que gran escàndol, que ja és molt.
Doncs Girona-Barça, a partir d'un quart de cinc, els del Barça i el Girona juguen a recuix, ens hi posarem després del RAC1 migdia. Miquel, Marta, Laia, pendents dels 11, si hi ha novetats, també quan arribi el Girona ens ho feu saber. Fins ara.
Fins ara.
Fins ara.
Aquesta és l'última hora esportiva del Girona-Barça. Ara ens centrem en les claus del partit. Hola, Marc Guillén, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara en parlem abans, però tenim un partit de primera en joc. He vist el Marc, que també se l'estava mirant.
Sí.
Molló és un Cádiz-Mallorca.
Sí, de moment està guanyant el Cádiz per un gol a 0 al Mallorca. Gol de Bongondà. Som al 34 de la primera part. Molt millor el Cádiz, que ha marcat aquest gol, ha tingut un parell d'oportunitats més, una de molt clara del mateix Bongondà, que ja amb el porter superat envia la pilota fora.
En cas de victòria ajustaria encara més la part baixa de la classificació, ara mateix el Cádiz és penúltim, per tant, segurament sí, la victòria sortiria de la zona de descens. Marc, fa bona pinta aquest Girona-Barça per l'ambient que hi haurà a Montilivi, pel futbol ambiciós del Girona i per la bona ratxa de resultats del Barça, també per les sensacions d'alguns partits del Blaugrana. És un partit que promet.
Molt, promet molt, perquè el Barça ja sabem la proposta que té i el Girona, la veritat és que també. Aquesta temporada és un gust veure el Girona. Fa una proposta ofensiva molt interessant, amb un joc de posició molt clar, amb jugadors joves, tècnics, i que després de Barça, després de Real Societat, crec que doncs són l'equip que potser més bon futbol està fent aquesta temporada. Serà difícil que el Girona pugui jugar i portar la iniciativa com fan molts partits contra el Barça, però segur que ho intentaran i per tant segur que serà un duel molt interessant en aquest sentit, perquè a més jo crec que Girona, amb el moment que passen, segur que tenen ganes de jugar contra el Barça.
Interessant, ara ho dèiem amb la Marta, si Xavi farà moltes o poques rotacions, té jugadors tocats, dimecres hi ha partit contra el Betis. Tu, si tinguessis tota la plantilla a disposició, faries molts retocs o jugaries amb els teòrics titulars, tenint en compte però que tens la baixa de Lewandowski?
Home, jo si només pensés en aquest partit, jo tinc clar que, per exemple, sortiríem quatre migcampistes. Crec que justament per la proposta que té el Girona, que sempre doncs vol tenir una bona sortida de pilota, vol tenir, si pot ser, superioritat al mig del camp, doncs intentaria igualar aquesta força. El Barça està molt còmode amb els quatre migcampistes i jo tiraria per aquí. A més, tindries, ja que només tens tres davanters del primer equip avui a disposició, doncs tenir-ne un a la banqueta sempre és recomanable. Ara, a partir d'aquí vés a saber quina alineació farà, perquè justament, més enllà de tres jugadors apercebuts, estem en un moment de la temporada on aquestes molèsties físiques o aquestes sensacions que tinguin uns i altres, doncs són molt importants i que ha de gestionar això Xavi. Però això només ho sap ell internament, com estan els jugadors i com els hi ha d'anar dosificant minuts, perquè el calendari doncs no té respir. No?
Tot apunta que Ansu farà de nou, és cert però que contra el Getafe no va brillar. Tu veus alguna alternativa o creus que serà Ansu i Ansu?
Jo crec que serà Ansu. No va brillar contra el Getafe, sobretot perquè no va tenir espais. Era un partit molt difícil per ell. Ansu li agrada venir des de darrere, poder-se arribar amb velocitat, poder interpretar on hi ha l'espai lliure, té aquesta intuïció per caure allà on hi ha la pilota. Quan ella ha d'estar fixa en una posició, jugar d'esquena, Ansu se li fa difícil, però justament pel tipus de rival que serà avui el Girona, pot ser que hi hagi més espais, que pugui córrer més, que pugui estar més mòbil i que pugui participar més. A més, el central justament del Girona doncs no seria la seva línia més forta. Jo crec que serà Ansu. Podríem inventar un Dembélé, podríem inventar un Gavi de fals nou, sí, ho podríem inventar, però crec que no cal i que Ansu ha de ser l'home.
Què és el que més t'agrada del Girona?
M'agrada molt el projecte. Crec que tenen un tros de projecte encapçalat per Quique Cárcel, un director esportiu que no en parlem suficient. Crec que fa una feina espectacular i que a través d'ell doncs va baixant l'escala Mitchell, un tros d'entrenador que està per entrenar un dels grans. Esperem que es quedi molts anys a Girona, però quan surti d'aquí segurament el cridaran equips grans, perquè té una proposta molt, molt interessant, i també la plantilla, no? Per això deia també allò de Quique Cárcel. Oriol Romeu és un jugador per estar en un dels grans. Aquests joves, Miguel, Riquelme, per davant d'esquerra, tenen una plantilla molt interessant, que s'ha treballat molt bé, i el Girona, la veritat, és que fa goig.
El Marc, mentre parla, gira el coll perquè hi ha penal a favor del Cádiz i no se'l vol perdre.
Hi ha penal que llançarà Àlex Fernández i marca, enganyant el porter del Mallorca. Fa el segon al Cádiz, Cádiz 2, Mallorca 0, 38 de la primera part, amplia l'avantatge l'equip de Sergio González. Penal per mans de Valien, una centrada d'Ocampo, pentina el Choco Lozano, braç en posició antinatural de Valien. Per mi fa bé Estrada Fernández d'avisar de Burgos Bengoetxea, que ha anat al monitor i ha assenyalat el penal.
No l'havia vist l'àrbitre, però el VAR l'ha corregit i ha xiulat el penal 2-0. De moment no es pot dir que sigui injust aquesta victòria de dos gols del Cádiz al 38 de la primera. Última, Marc, sense els centrals titulars al Girona, té un problema, i més quan és un equip que sempre encaixa. Cap partit a la porteria zero a la Lliga.
Aquest és el gran problema del Girona. Si no, ara mateix estaria en posicions d'Europa, segur. Aquesta fragilitat defensiva, que per molt que portin iniciativa, la que els hi arriben al Girona, doncs els hi traslladen en ocasions. Justament, doncs, els centrals és una baixa molt, molt sensible pel Girona. Aquí és on el Barça, doncs, pot fer bastanta fortuna, o fa la sensació, doncs, que hi hauria de poder fer mal, perquè la parella Espinosa-Juanpe ara mateix no té ni el ritme, ni el to, ni la velocitat que segurament, doncs, requereix jugar contra el Barça, no?
No marxis gaire lluny, que d'aquí a uns 20 minutets, pots anar a fer un cafè, si vols, d'aquí a uns 20 minutets ens hi posem amb la prèvia del partit. Fins ara.
Pagues tu el cafè o...?
Va, vinga, va, m'estiro.
Vinga.
Avui també a primera divisió, aquest Cádiz-Mallorca, que de moment guanya el Cádiz per 2-0, Sevilla-Elx a 6:45 i Getafe-Betis a 9:00 del vespre. Fekir i Carballo amenaçats de sanció. Per tant, si avui veuen la groga, no jugarien dimecres contra el Barça. I demà, Oriol Jové, serà el torn del Real Madrid, que torna a tenir un partit exigent al Bernabéu contra la Real Societat, 3 dies després de jugar una pròrroga en el derbi contra l'Atlético.
Sí, partit complicat el de demà pel Madrid contra una Real Societat que, tot i que en aquest cas sí que va quedar fora de la Copa després de perdre mans del Barça, doncs no deixa de ser el tercer classificat de la Lliga, amb 5 victòries seguides en els últims 5 partits, i té uns números, doncs, molt bons, especialment fora de casa, amb 7 victòries dels últims 9 desplaçaments. En aquest sentit, el tècnic del Madrid, Carlo Ancelotti, ha llançat aquest avís sobre l'equip d'Imanol Alguacil.
Están jugando muy bien, que tienen una buena dinámica, que tienen una identidad muy clara. Es claro que es un partido difícil para nosotros. El objetivo es mejorar la primera parte, porque ahí se puede mejorar. Comparándolo con el partido contra el último, contra Atlético, va a ser un partido donde creo que es importante hacerlo completo en el aspecto defensivo, ofensivo. Porque Real Sociedad juega muy bien.
Diu Ancelotti que hauran de fer un partit complet, i preguntat per tots aquells que critiquen el Madrid de falta de futbol, ha dit això.
El Real Madrid no tiene una identidad clara de su fútbol por la simple razón que no quiero tenerla, una identidad clara. Yo quiero tener un equipo que sabe hacer muchas cosas. Y por el hecho que no tenemos una identidad clara, lo pasan como que no tenemos fútbol. El fútbol lo tenemos, no uno solo. A veces lo hacemos bien, a veces no. Esto es normal.
Al marge del partit, Ancelotti no ha volgut opinar de la carta que va fer el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, en què es queixava de l'arbitratge de dijous a la Copa, dient que deixar el Madrid a casa amb un home menys hauria estat massa i que el sistema funciona així. El tècnic s'ha limitat a dir que l'únic sistema que coneix és el que posarà demà sobre el camp contra la Real Societat. En l'entrenament d'aquest matí s'ha reincorporat a la feina Dani Carvajal, un cop superada la lesió, i també s'han exercitat amb el grup Rodrigo i Hazard. En canvi, es perdran el partit de demà Álava, Tchouaméni, Lucas Vázquez i Ferland Mendy. Per la seva banda, la Real Societat ha fet pública la convocatòria fa una estona i no recupera cap futbolista del carro de lesionats que ja tenia pel partit de dimecres contra el Barça. I a més, li suma una baixa més, la d'Ander Barrenechea. De fet, Alguacil viatja a Madrid amb només 16 futbolistes del primer equip. La resta, fins a arribar als 20, són del filial.
Importants baixes, sobretot al mig del camp. Viurem aquest Real Madrid-Real Societat demà al Superesports amb el talismà Damià López. I ahir ja es va obrir aquesta jornada 19 de la primera divisió amb la derrota de l'Espanyol.
Final del partit. L'Espanyol que ha completat, i si no la pitjor, una de les pitjors actuacions del que portem de temporada, ha perdut clarament sobre i davant l'Almeria en una nit nefasta del conjunt blanquiblau. Només el gol de José lo ha pogut maquillar els que abans havien fet Luis Suárez, Baptistau i Portillo. Acaba el partit, decepció entre els blanquiblaus. Final, Almeria 3, Espanyol 1.
Després de dues victòries, els blanquiblaus van tornar a exhibir la seva pitjor versió i ara haurà d'estar pendent de la resta de resultats per saber a quants punts queda la zona de descens. De moment en té 3 de marge. Almeria, Joan Camí, hola, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. Doncs sí, l'Espanyol va trencar la seva bona dinàmica en Lliga i va sumar la primera derrota després de l'aturada pel Mundial. El gran mes de gener de l'equip, probablement el de tota la temporada, va acabar amb una derrota dolorosa i contundent i segurament va ser l'únic partit en tot el curs, tant a la Lliga com a la Copa, on el rival va ser clarament superior pel que fa al joc i també al resultat als blanquiblaus, que com dèiem van fer el partit més fluix de la temporada, van ser superats per un gran Almeria de principi a fi. Diego Martínez, en sala de premsa, reconeixia molt autocrític el mal partit del seu equip.
Però hoy sí creo que ha sido nuestro peor partido. Hemos estado mal, hemos estado desajustados, hemos estado imprecisos, hemos estado muy incómodos en el partido. Yo creo que para que sea un partido así se tienen que dar muchas cosas, no solo una causa, ¿no?, que haya estado mal, ¿no? Lo que está claro es que no hemos estado, y yo el primero siempre en las derrotas, el primero en las derrotas y el último en las victorias, no hemos estado ni a nuestro nivel individual ni colectivo.
També Sergi Darder, el capità, que va reconèixer que l'Almeria va ser infinitament superior, tot i no fer gran cosa.
Creo que nos ha faltado todo. Se veía venir el 1-0. Es verdad que ellos, hay que ser sinceros también, nosotros no hemos estado a altura, pero es que con nada, porque es que tampoco ellos han hecho gran cosa y con nada han sido mucho mejores que nosotros. Entonces no podemos permitirnos en un partido donde no pasan muchas cosas, de cualquier balonazo, mucha segunda jugada que era suya. Nosotros estábamos muy partidos, queríamos jugar, terminamos jugando largo, la segunda jugada no estábamos. Ya te digo, creo que no hemos interpretado muy bien el partido desde el principio. Ya te digo, ellos sin seguramente hacer su mejor partido han sido infinitamente mejor que nosotros y seguramente ellos tengan parte de culpa. Creo que nosotros no, hay que recapacitar también y saber que hoy no hemos estado a altura.
Òscar Gil i Vini Sousa van veure la cinquena targeta groga i no podran jugar la setmana que ve contra Osasuna a casa. A més, el migcentre brasiler i José Lu van acabar tocats i caldrà esperar les proves pertinents que els hi faran aquest cap de setmana per conèixer l'abast d'una possible lesió. Són dos jugadors molt importants en el sistema de Diego Martínez. L'Espanyol, per tant, tanca la primera volta amb 20 punts, un bagatge molt pobre que l'ha fet conviure amb la zona de descens en gairebé tota la primera part de la Lliga, a l'espera dels fitxatges que han d'arribar en aquests tres últims dies de mercat. Patirà de valent per mantenir la categoria amb la resta d'equips que formen la part baixa de la classificació.
A segona divisió, i també es va obrir la jornada amb un partit, l'empat a un entre el Racing i el Tenerife. Avui quatre duels més d'aquesta segona divisió. Destaca la visita de l'Andorra al camp del Granada a un quart de cinc. Els andorrans són descens a 7 punts del play-off descens. Mentrestant, a la primera federació, aquest dissabte només juguen dels catalans del grup 2, és el Barça Atlètic, que a un quart de vuit rebrà la visita de la Reial Societat B. Partit de la part alta de la taula, és cinquè contra tercer, i el filial blaugrana podria debutar l'argentí Lucas Román, l'incorporació del mercat d'hivern. I en futbol internacional, què destaquem del cap de setmana? Jaume Naveira, bon dia.
Què tal, Albert? Segurament el gran partit del cap de setmana ja s'ha disputat, un cop que ahir es van veure les cares per primer cop en tota la temporada. El Manchester City i l'Arsenal no van fer en el context de la Premier, on els Gunners lideren amb 5 punts d'avantatge sobre el Tau Guardiola, sinó a la FA Cup, en un partit molt igualat, tot i les rotacions d'Arteta, que va deixar clar que la prioritat és la Premier, prescindint de titulars com Odegaard, Ben White, Saliba o Zinchenko. El City només va vèncer per 1-0, gràcies a una definició de gran qualitat de Nathan Aké. Dit això, l'Arsenal s'endú com a balanç positiu la primera bona actuació de Trossard amb la samarreta Gunner i la competitivitat mostrada davant el seu màxim rival pel títol de la Premier. Els dos equips tornaran a enfrontar-se el 15 de febrer en un duel que marcarà i molt la cursa pel títol de Lliga. D'aquest cap de setmana a la Copa Anglesa, on estan en joc els setzens de final de la competició, destaquem el Brighton-Liverpool de diumenge, que és l'únic partit, més enllà del City-Arsenal, on s'enfronten dos equips de la Premier. Per la seva banda, el Tottenham i el Manchester United juguen avui contra equips d'inferior categoria. Els Spurs visiten el camp del Preston North End i els Red Devils rebran el Reading. A la Bundesliga tot està realment emocionant i aquest cap de setmana tenim tres grans partits. El primer d'ells serà ara, a 3:45, amb l'Hertha i l'Union veient-se les cares al derbi de Berlín. El segon també serà avui, a 6:45, amb el Bayern rebent un Eintracht de Frankfurt que està a només 5 punts a la taula, un Bayern que a més no ha començat bé l'any amb dues punxades consecutives. I el tercer i últim gran partit del cap de setmana és el Leverkusen-Dortmund de demà, amb els de Xavi Alonso arribant amb 5 victòries consecutives i un Dortmund Dortmund, que vol guanyar per no perdre de vista el Bayern. Si tanquem amb l'Alicant, que està divertida, de fet avui el Lens pot posar-se co-líder juntament amb el Paris Saint-Germain si aconsegueix guanyar a camp del Troyes, el 14è classificat. Per la seva banda, l'equip de Galtier, que suma dues derrotes fora de casa en aquest inici d'any, vol retrobar-se amb la victòria davant l'Estat de Reims. Per últim, cal esmentar que avui a les 9 tenim un Olympique de Marsella a Mònaco que pot marcar la temporada a la zona Champions. Si els Igor Tudor guanyen, li trauran 8 punts al Mònaco i al Rennes i provocaran un tall important a la classificació.
I encara en futbol, a la Lliga Femenina, els dos equips catalans de la primera divisió, Joan Fonollà, juguen demà. Comencem pel Barça.
Doncs sí, partits corresponents a la 17a jornada de la competició domèstica. En primer lloc, el Barça visita el camp del Tenerife a partir de les 6, hora catalana, les de Jonathan Giraldez, que venen d'una setmana on s'han renovat jugadores importants com són Irene Paredes i Fridolina Rolfo, continuen sent líders a la classificació amb un total de 45 punts, de 45 possibles i un partit menys. Per l'enfrontament de demà, Jonathan Giraldez recupera a Valls, que va descansar l'última jornada per precaució, i també viatja Maria Pérez del Filial. Per cert que pel partit de demà les jugadores del Barça vestiran també aquesta quarta equipació groga amb la senyera al pit, al igual que la secció masculina i el primer equip de bàsquet també masculí.
Dues hores abans jugarà Levante Les Planes.
Doncs sí, que rep el València a partir de les 4. Les de Ferran Cabello venen de caure golejades per 7-0 precisament contra el Barça, el Johan. Ara mateix les de Sant Joan d'Espí són dotzenes amb 15 punts, només amb 3 de marge respecte a les posicions de descens. El rival de demà, el València, és setè a la classificació amb 21 punts amb un partit menys. Destaca també que el Villarreal ha guanyat per 1-0 a l'Alavés, un partit entre dos rivals directes del Levante Les Planes, i amb aquesta victòria del conjunt groguet, que la situa tretzenes, empatades a punts amb el Levante Les Planes, mentre que l'Alavés continua a l'última posició de la classificació amb 12 punts.
Demà molt pendents dels dos partits, aquest Levante-València en directe al Superesports. Ja minuts, arribem a les 3 de la tarda. Avui tenim un Girona-Barça de futbol i també, Oriol, un Girona-Barça de bàsquet.
Sí, a 3:15 a Fontajau, la pista d'un bàsquet Girona que encara no ha perdut aquest 2023 i que està en el seu millor moment de forma, amb 4 victòries consecutives que l'han allunyat de la zona de descens. I aquesta és una de les coses que el pivot nigerià del Barça, James Nagy, destaca de l'equip gironí.
En rebotes son el segundo mejor equipo en rebote defensivo, entonces tenemos que a robar los balones en rebote ofensivo, entonces mañana será partido para nosotros a atacarlos.
El Barça segon amb només 3 derrotes, però ve de perdre la pròrroga a la pista del Madrid, un partit de l'Eurolliga. De tota manera, Marc Gasol no creu que aquest últim resultat afecti els de Saruna Jessica Bitxos aquest vespre.
Quan guanyes o perds, sempre tens una segona oportunitat. Quan guanyes, doncs, de continuar, i quan perds tens ganes de tornar al camí positiu. Llavors, imagino o interpreto que el Barça no serà diferent per, en el seu cas, però no intento fer, no? O sigui, ja tenim suficientes coses aquí a casa nostra com per pensar en el que estan pensant els altres.
Aquest Girona-Barça complirà Fontajau, es podrà seguir al Supersports a partir de 3:15. A la mateixa hora començarà també el partit de la Penya que visita el Bilbao Basket i quedarà per demà el partit del Baxi Manresa, que rebrà el líder Madrid al Nou Congost a partir de 1:15 del migdia. I a la Lliga Femenina els tres equips catalans juguen aquesta tarda, tots tres fora de casa i de manera esglaonada. A les 6, Cadí la seu a la pista del Leganés. A 6:45 el Barça Sant Feliuenc visita el Benviure, i a 6:45 l'Esparuni Girona visita la pista de l'Araski.
I tancarem amb tennis, perquè Molló, la bielorussa Arina Sabalenka, s'ha proclamat campiona de l'Open d'Austràlia després de superar en 3 sets Yelena Rybakina.
La tennista del Kazakhstan ha guanyat el primer set per 6-4, però Sabalenka ha remuntat 6-3 i 6-4 en una gran final de gairebé 2 hores i mitja de durada. Sabalenka, amb 24 anys, guanya el seu primer títol de Grand Slam en la seva primera final d'un major, i uns minuts després de la victòria elogiava Rybakina a la pista.
I want to congratulate Yelena for an incredible 2 weeks.
Vull felicitar la Yelena per les dues setmanes increïbles que ha fet. Ets una gran jugadora i segur que tindrem moltes més batalles, esperem que siguin en finals de Grand Slam. I per suposat vull felicitar el meu equip, el més boig del circuit. Hem treballat molt dur els últims mesos i vosaltres us mereixeu aquest trofeu molt més que jo. Moltes gràcies per tot el que feu per mi.
You guys deserve this trophy. It's more about you than about me. Thank you so much for everything you're doing for me.
mi.
Sabalenka està invicta aquest any i ja suma 11 victòries i amb la victòria a Melbourne se situa número 2 del rànquing Vita, només superada per la polonesa Iga Swiatek.
Demà la final masculina, Djokovic Tsitsipas.
El serbi busca el 22è títol de Grand Slam que li permetria igualar Rafa Nadal com l'home que més n'ha guanyat. És la seva 33a final de Grand Slam i desena final a Austràlia. Les 9 anteriors han acabat amb victòria. Djokovic parlava d'aquesta experiència a la prèvia.
Està en gran estat de forma i està jugant el seu millor tennis. Estic convençut que estarà molt motivat per guanyar el seu primer títol de Grand Slam. Conec el seu joc molt bé, igual que ell coneix el meu. Sé què m'espera diumenge i tinc moltes ganes d'afrontar-ho. Per sort, i gràcies a les meves victòries anteriors, en aquest moment de la meva carrera, pràcticament cada partit o torneig t'ofereix una oportunitat d'aconseguir alguna cosa, sobretot els Grand Slam. Em sento un privilegiat per ser aquí i espero el millor.
Mentrestant, el grec Stefanos Tsitsipas, amb 24 anys, busca el seu primer títol de Grand Slam. És la segona final d'un major. La primera la va perdre el 2021 a Roland Garros contra Djokovic en 5 sets. Els precedents 10-2 per Djokovic. I a més, demà el número 1 del món en joc. Qui guanyi, Djokovic o Tsitsipas, serà número 1 dilluns.
Descansa el partit de primera.
Amb la victòria del Cádiz, recordo, per 2 gols, Cádiz 2, Mallorca 0.
En rugbi, d'aquí a poc més d'una hora, a les 4 juguen els dos equips catalans, Sant Boià, Ordizia i Barça Burgos, els dos equips catalans de la divisió d'honor masculina. En futbol sala, aquest vespre tenim un Palma Indústria Santa Coloma a les 8, i recordar que en handbol, demà la final del Mundial masculí, França-Dinamarca, abans el tercer i quart lloc, Espanya-Suècia.
RAC 1.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix. Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
La FAC Factoria Cultural de Terrassa presenta el 4 i 5 de febrer l'obra mestra del ballet clàssic La Bella Dorment, un relat màgic amb música de Tchaikovsky i coreografia de Petipa, interpretat per solistes de prestigi internacional. Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FAC Cultural. Entrades a lafaccultural.cat.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't. Amb TMB.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Viatge al segle XVI amb la Festa dels Romeus.
El 28 i 29 de gener a Monistrol de Montserrat viu de prop els efectes que la mortal pesta va tenir a la població.
Amb representacions teatrals, dansa, mercat medieval...
Festa dels Romeus amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Informa-te'n a monistroldemontserrat.cat.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a gaudir d'una nit apoteòsica amb les bandes sonores de les heroïnes del cinema més celebrades. Kill Bill, Alien, Terminator, Thelma i Lewis o Mary Poppins, entre d'altres, s'escoltaran per primera vegada amb la veu de Mercè Montalà i sota la direcció de Virgínia Martínez.
Divendres 3 a la Factoria Cultural de Terrassa, dissabte 4 al Palau de la Música Catalana i diumenge 5 al Teatre Auditori de Sant Cugat. Entrades a osvallès.com.
Prepara't deliciosos gofres, crepes o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, julom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catani Escudier.
Actualitzada, renovada i més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Últim minut per parlar del gran final de gira d'avui d'Oques Grasses al Palau Sant Jordi. Patar-ho davant del mirall. Fa mesos que s'han venut les 17.000 entrades per assistir al concert d'aquesta nit.
En aquesta gira, Oques han celebrat els seus 10 anys de carrera i per acomiadar-se faran un gran concert amb una vintena de músics dalt de l'escenari. Després d'aquesta actuació es retiraran per un temps indefinit per compondre noves cançons. El líder del grup, Josep Montero, ha explicat al Via Lliure de RAC1 que ja té cançons preparades.
Són 20 cançons d'aquest any, de l'any passat, vull dir. Ara falten les 20 d'aquest i després agafar les que sembli que molen més i treure-les, però penso que mola molt anar-ne fent i sobre el que sentis al moment, i així et permets el luxe de passar-t'ho bé, saps? De fer-les sense cap pressió de temps ni de res.